A IB3 Ràdio comença Fil a 3. Presenten Adela Peraita i Rodo Gené.
Bon vespre i benvinguts una setmana més a Fil a 3. Avui parlarem d'una pel·lícula de temàtica fantàstica dels anys 90. Sí, aquella dècada que sempre diuen els crítics que va ser nefasta pel món del cinema. Bé, què voleu que us digui? Jo no som crític, però la veritat és que no deix de trobar-me en pel·lis molt bones fetes en aquesta dècada. Però bé, aquest és un altre tema. Com dèiem, avui li dedicarem el programa a un títol que és una autèntica barreja de gèneres. Perquè tot comença com una mena de thriller amb una parada de atracadors fugint de la policia, però de sobte, a meitat de la pel·lícula, la cosa dona un gir brutal i es converteix en una cinta de terror plena de vampirs. Bé, imagino que ja sabeu de quina pel·li estem parlant. From Dusk Till Dawn, Abierto Hasta l'Amanecer.
Honey, I hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night.
Això que escoltàvem era Dark Knight, de la banda californiana The Blaster. Un moment. M'acabo de donar compte que duim segona temporada de Fil a 3 i no aturant de dir a quasi cada programa la banda californiana. Què passa? Quantes bandes hi ha a Califòrnia? I bandes bones, a més. Totes fiquen allà música a les pel·lícules. Haurem de fer un programa aposta només de bandes californianes. Bé, com dèiem, aquesta cançó, Dark Knight, apareixia als títols de crèdit d'Abierto hasta el amanecer, anunciant que la pel·lícula estava dirigida per Robert Rodríguez i escrita per Quentin Tarantino. I els protagonistes eren ni més ni manco que George Clooney i el mateix Tarantino.
Joder, me tenías preocupado. ¿Qué coño has estado haciendo?
Turismo.
¿Qué has visto?
Polis.
¿Has estado en la frontera?
Sí, he estado. ¿Qué han dicho por la tele?
Que van a atraparnos en 48 horas.
Tenemos que encontrar el modo de cruzar la frontera. Cuanto más tiempo estemos aquí, menos valdrán nuestras vidas.
La peli comença amb Clooney i Tarantino interpretant a dos germans atracadors que volen fugir cap a Mèxic. Hem de dir que George Clooney, en aquell moment, l'any 1996, no era una gran estrella com és ara. Potser començava a ser conegut per la sèrie Urgències, però al seu currículum el que més hi havia eren pel·lícules de sèrie B i sèrie Z, com Surf Connection o la divertidíssima El retorno de los tomates asesinos, que aquesta, a veure si un dia la podem comentar aquí a Fila 3, perquè val la pena. Podríem fer un especial de ses dues, Los tomates asesinos i El retorno de los tomates asesinos. Xerraré amb els de dalt. Bé, el que volia dir és que aquesta peli va ser de les que van ajudar Clooney a sortir de la sèrie B i convertir-se en l'estrella de Hollywood que és avui en dia. Però seguim amb l'argument de Abierto hasta el amanecer.
¿Qué quieren, dinero?
Sí, pero no el tuyo. Mi hermano y yo estamos en un lío. Necesitamos tu ayuda.
Els dos germans, Clooney i Tarantino, decideixen segrestar a una família i ficar-se a la seva caravana per fer més fàcil la fugida. I aquesta família porten els rostres de Harvey Keitel, Juliette Lewis i Ernest Liu. I amb una particularitat, i és que en Keitel, que fa de pare, dona vida a un pastor que ha perdut la seua fe.
Papà, perdona, no quería hablar de este tema delante de Scott porque sé que le preocupa, pero me gustaría saberlo. ¿Acaso ya no crees en Dios?
No para ser pastor. Vamos. Ya sé que a los dos os resulta duro. Después de la muerte de vuestra madre, esto es lo último que esperabais, pero mis feligreses necesitan un guía espiritual. Y yo he perdido la fe. Contestaré a tu pregunta con un sí. Creo en Jesús. Claro que creo en Dios. Pero no les amo. No.
Sin embargo, sé que desde que nosotros nacimos has sido pastor. Y de repente, un día, te despiertas por la mañana y dices que le follen.
Yo no he dicho jamás eso. Todas las personas que eligen consagrarse y trabajar al servicio de Dios de por vida tienen algo en común. No importa si eres predicador, sacerdote, monja, rabino o monje budista, porque en muchas ocasiones en tu vida mirarás tu reflejo en el espejo y te preguntarás, ¿acaso soy un iluso? No estoy pasando por una crisis religiosa. Lo que experimento se parece más a un despertar.
Ja ho diuen, que la convivència és difícil, però encara més si ho fas amb una parella de criminals.
Disculpe.
¿Qué?
¿A dónde nos llevan?
A México.
¿Y qué hay en México?
Mexicanos.
Però en el final tot surt bé. El grup aconsegueix passar la frontera cap a Mèxic i els dolents comencen a respirar una mica més de bon rotllo.
Sé que os he hecho pasar por un infierno y que he sido un auténtico cabrón. Pero a partir de ahora, os considero a todos unos colegas. Scott, échame una mano con Richie, le tumbaremos en el sofá. Jacob, sigue por esta carretera hasta que llegues a otra llamada Del Gallo. Cuando llegues a Del Gallo, gira la caravana a la izquierda, sigue por ella unos 3 kilómetros hasta que veas un bar llamado La Teta Enroscada. Por lo que sé, no tiene pérdida.
La Teta Enroscada. Jo crec que ja podríem dir que és un bar mític dins la cultura del cinema, a l'alçada de Porky's o La Ostra Azul. I és que ja fa uns quants anys que es va estrenar Abierto hasta el amanecer. L'any 96, estem el 2000... Uala! Fa més de 20 anys! Com passa el temps, i jo me'n record quan vaig anar al cinema a veure-la. Me va impressionar moltíssim. Bé, Sobretot, me va impactar una escena, i segur que no som l'únic, una escena concreta. Aquell ball que es marca en Salma Hayek amb una serp enroscada pel cos, buah, inoblidable.
Y ahora, para vuestro placer visual, la maestra de lo macabro. El Nova más de la maldad. La mujer más siniestra que haya bailado sobre la faz de la tierra.
¡Y una mierda!
¡Cállate, perro! Inclinad la cabeza. Arrodillaos, adorad y caed a los pies de satánico Pandemonium.
Fila 3 d'Ivetres Ràdio, amb Adela Peraita i Rodo Gené.
En general, a tothom que va veure la pel·li, tot el públic, li va passar el mateix que jo. Va flipar amb aquella escena de Salma Hayek. Però crec que el que més va descol·locar a l'audiència va ser aquell gir brutal de guió, ja que resulta que aquell bar on s'amaguen aquells delinqüents de sobte es converteix en una cantina plena de vampirs.
¿Sabe alguien lo que está pasando aquí?
Yo sé qué está pasando. Hay una pandilla de jodidos vampiros ahí fuera que quieren entrar y chuparnos la sangre. Y ya está, así de claro. Y no quiero oír eso de yo no creo en los vampiros, porque yo no creo en los jodidos vampiros. Pero sí creo en lo que ven mis ojos. Y lo que he visto son unos putos chupasangre. Supongo que estamos todos de acuerdo en que nos enfrentamos a vampiros.
I clar, els protagonistes i els pocs humans que queden al bar després del primer atac hauran de juntar forces y lluitar contra ellos.
Esperad, mirad a vuestro alrededor. Tenemos cruces por todas partes. Solo hay que juntar dos palos y se obtiene una cruz.
Sí, es cierto. Peter Cushing siempre lo hacía.
Bien, ya las tenemos. ¿Hay algo más con lo que nos podamos defender?
Lo de las estacas en el corazón ha funcionado hasta ahora.
Y está el ajo, la luz del día, el agua bendita. No estoy seguro, pero la plata no les hace algo a los vampiros.
Eso es a los hombres lobo.
Ya sé que las balas de plata son para los hombres lobo, pero la plata también afecta a los vampiros.
¿Alguno de nosotros tiene plata? Entonces, ¿qué más da?
¿Qué sabemos sobre esos vampiros?
Pues que tienen una fuerza sobrehumana, pero podemos vencerles.
Sí.
Y otra cosa, si quieres atravesar a un ser humano con la pata de una silla, tienes que ser un tipo muy fuerte. El cuerpo humano es una máquina muy dura, pero los vampiros, o por lo menos estos, tienen el cuerpo blando. Su piel es muy suave y blanda. Son esponjosos, puedes atravesarles con cualquier cosa. Si les golpeas con fuerza, puedes arrancarles la cabeza.
I entre aquells humans que deia es troben dos personatges ben característics. Per una banda, en Tom Savini, el mag dels efectes especials, que aquí interpreta un motero anomenat Sex Machine. I per l'altre costat tenim l'actor Fred Williamson, una autèntica llegenda de les pel·lícules Blaxploitation, que fa d'un veterà de guerra que amolla un discurs que és ja també mític.
No sé si voy a poder soportar más ese ruido.
Claro que podrás. Podrás soportarlo porque no tienes elección. ¿Qué te parecería pasar 24 horas en una zanja llena de barro, con los cuerpos putrefactos de tus amigos como única compañía?
¿De qué estás hablando?
Estuve en Vietnam, en el 72. Estaba atrapado tras las líneas enemigas. Todo mi pelotón había muerto. Creían que nos habían matado a todos. Y excepto yo, era cierto. Pero no fue porque no lo intentaran. Una granada estalló justamente a mi lado. Por eso soy tan guapo. Entonces amontonaron todos los cuerpos sobre mí. Solo pude quedarme quieto, haciéndome el muerto. Escuchaba cómo contaban chistes y reían. Una hora tras otra, tras otra. Finalmente salí del agujero y me arrastré hacia el enemigo mientras dormía. Acuchillé a uno, a otro, a otro, a otro.
Mireu, vos contaré una anècdota una mica curiosa d'aquest rodatge. L'origen de la pel·lícula és bastant curiós, ja que tot va començar com un encàrrec que en Robert Kurtzman, un tècnic d'efectes especials, li va fer a Tarantino, que en aquell moment, a principis dels 90, era un jove pràcticament desconegut que començava a escriure guions. Varen arribar a un acord. Tarantino escrivia una pel·li i Kurtzman, a canvi, li feia els efectes especials de Reservoir Dogs. Així van quedar, però el guió va quedar una mica aparcat per diferents projectes i anys després, quan en Tarantino ja era una estrella, van decidir tornar a aixecar el projecte. I van trobar que el director perfecte per dur-lo a terme era en Robert Rodríguez, que havia triomfat amb El Mariachi i Desperado. I mentre arriba el nostre convidat d'avui, us deix amb un altre tema de la genial banda sonora d'Abier Costa a l'Amanecer, el She's Just Killing Me dels barbuts ZZ Top. Fins ara.
up my blood.
El dijous, a IB3 Ràdio, et toca la fila 3.
Tornem aquí, a fila 3, parlant de Abierto hasta el amanecer. I avui hem volgut convidar a un actor d'aquí, de Ses Illes, per poder recordar una mica com va ser aquell impacte que va causar aquesta obra que, repetim, i no us oblideu, que no sou tan joves com penseu, té més de 20 anys, encara que no us sembli. Avui ens acompanya aquí en Nando Torres. Nando, bon vespre.
Molt bon vespre. Què tal, Rodó? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Encantadíssim d'estar amb vosaltres, la veritat.
Molt bé, aquí xerrant de cinema. Nando Torres, actor mallorquí, nascut a Barcelona, que va estudiar teatre a partir dels 13 anys, si no vaig malament, i ja després va començar a actuar a diferents projectes, ja no només de teatre, sinó també de cinema i televisió. Per exemple, darrerament t'han pogut veure la pel·lícula El hijo bastardo de Dios, d'en Garrido, o el curtmetratge Talia, de Tony Bastard. I també ets un aficionat al cinema, no es va?
Evidentment, i tant. M'encanta el cinema, el teatre, tot el que siguin arts escèniques, però, clar, evidentment, el cinema em torna boig, la veritat és que sí.
Et fascina, també, no?
Sí, m'encanta, la veritat és que sí.
M'encanta que t'encanti. Tu creus que s'ha de ser aficionat en el cinema i en el teatre per dedicar-se a aquesta professió?
A veure, jo, no sé, és com fer-li aquesta pregunta a un futbolista, no? A veure si a un futbolista li agrada el futbol. Tu creus que al Messi li agrada el futbol? Jo crec que sí.
Jo crec que sí.
No es dedicaria a això, no? Doncs això és el mateix. A veure, si he de triar entre actuar o veure pel·lícules, jo m'estimo més actuar.
Actuar.
Sí, clar, però sí. Evidentment m'agrada, m'encanta.
Sí, sí, jo crec que una cosa dus altra, no? Comences igual amb una afició per veure, mira, coses, te fascina aquest món i acabes volent entrar, no?
T'acaba abduint. En el meu cas, sí.
Sí, sí. Al llarg de la teva carrera has treballat en diferents registres, no? Has fet drames, comèdies, thrillers... Quin t'agrada més? En quin te sents més còmode?
A veure, té molt a veure, sobretot, evidentment, a part del guió i del perfil del personatge, però també té molt a veure amb l'equip humà que tens al teu voltant. I en el meu cas, jo estic bastant orgullós i em sento bastant afortunat, sincerament, d'haver treballat amb gairebé tots els directors. Només em falta un, no sé, Rodo, o un altre que es diu Javi, però bueno, sí, igual, ja en xerrarem.
Tot arribarà.
Però gairebé tots, no? Els més o menys destacats, coneguts, i no tan coneguts. A mi això no m'importa, que m'importa ser el projecte. La veritat és que és molt content, la veritat. I que m'estimo més fer el que sigui.
El que sigui.
Sí. La veritat és que sí, em fa molta il·lusió fer qualsevol cosa.
Clar, al final és divertit fer qualsevol cosa.
Sí, fins i tot fer de dolent, o plorar, o patir.
De dolent t'ha tocat un parell de vegades, eh?
Home, amb aquesta cara d'angelet que tinc és normal, però bé, també he pogut demostrar afortunadament que tinc alta als registres, al teatre, sobretot.
Fantàstic. Avui t'ho he convidat perquè estem comentant aquí Abierto hasta el amanecer, ojo, de l'any 1996, no me canso de repetir-ho perquè això em sembla moltíssim.
Sí.
Recordaves que fos que tinguis més de 20 anys?
No, i millor que no repeteixis això. Fa un parell d'anys i ja està.
Fa un parell d'anys.
Tenien res. Fa un parell d'anys i ja està.
Sí, sí, és molt bèstia. Tu, quan la vas veure per primera vegada?
Doncs fa un parell d'anys, com ja et dic, i la veritat és que em va... El que més me'n recordo, evidentment, no me'n recordo quan, no? Sí que me'n recordo en qui, que no ho puc dir, però... sobretot me'n recordo com em va sobtar el tema lo que, no sé, lo comentàveu abans o comentarem després, segur, el tema del canvi de gir complet que hi ha dins la pel·lícula.
Espectacular.
Evidentment, això et va deixar flipat.
La primera vegada que el veus te romp.
Sí, més que res perquè, a més, no te l'esperes, no? Ja no... Fa un parell d'anys, com deien abans, no teníem les xarxes socials, etc. No sabies ben bé de què anava la pel·lícula i si tenies amics que l'havien vist, doncs no em contis el final, no em diguis res, i al final, evidentment, et dus una sorpresa molt agradable.
Molt agradable.
En el meu cas, molt, molt agradable.
Sí, sí.
Tu no només per la Salma Hayek, sinó per tot la resta, també. A mi, personalment, em agrada més la Julie Lewis, però bueno, això és discutible.
Bé, tothom pot estar equivocat, no passa res. Tu creus que avui en dia seria possible el que deies, no? El 96 no hi havia la quantitat de mitjans que hi ha per espanyar una pel·lícula avui en dia, no? Per fer spoilers.
És que això, no sé, mantenir això en secret seria gairebé impossible, sobretot amb una pel·lícula amb tanta repercussió. Evidentment, si fas una pel·lícula d'un pressupost baix, mitjà, amb actors poc coneguts, doncs tal vegada sí ho pots fer. Ja seria difícil.
Sí, sí.
Però amb actors coneguts seria impossible. Avui en dia seria impossible.
Clar, en aquella època depenia si eres el primer dels amics que l'anava a veure, ja estava, però avui en dia és que no falta que coneguis ningú que l'hagi anat a veure.
Sí, gairebé spoilers... et fiques a Twitter i gairebé ja saps què ha passat.
Exacte. Voten per totes bandes. El canvi aquest de guió, que va ser tan trencador, com dèiem, tu t'agrada aquesta barreja de gèneres o... Vull dir, dius que te va sorprendre gratament, no?
M'encanta. De fet, jo... A veure, Robert Rodríguez, genial, molt bé, però en realitat a mi el que em va impactar moltíssim va ser... No, més que el tema de la direcció, és el guió. Al cap i a la fi, tu després, no jo en aquell moment, no, però clar, ara, sobretot ara... em dono compte que això el va escriure un tal Tarantino.
Tarantino.
I clar, i el Quentin Tarantino està com una cabra, i això és genial, per cosa que també el Robert Rodríguez està com una cabra, eh?
Sí.
També t'ho dic, està com una cabra, aquests dos tios. Per això es porten tan bé, segueixen sent amics, per això després col·laboren entre ells en les pel·lícules, encara que la gent no ho sàpiga, però sí que hi ha moltes coses que els uneixen després... com a Kill Bill, les espases del mariachi són les espases del Kill Bill. Són coses que la gent normalment no sap, però que són veritat, saps? I aquests dos tios m'encanten. I el guió del Quentin Tarantino, fet, a més, dirigit per el Robert Rodríguez, doncs és una, no sé, una bomba, això.
És una bomba.
I aquest tipus de canvis... Perfecta. Clar, aquest tipus de canvis els hem vist molt després, també en altres pel·lícules del Robert Rodríguez, però també, sobretot, per què? Perquè és més conegut amb les pel·lícules de Quentin Tarantino, que hi ha canvis constants.
Sí, sí. En aquesta, sobretot, és que atrevir-se a fer una cosa així tan bèstia, no? Rompre el guió completament i atrevir-se a... De sobte estàs veient una altra pel·li totalment diferent.
Clar, és que estàs parlant de dos tios que tenen molt de talent, moltíssim de talent, i que en el seu moment els hi van deixar fer.
Sí, sí.
I ja està. I a veure, no estem parlant d'una pel·lícula que siguin 60 milions de dòlars que va costar uns 17 o alguna cosa així, i tampoc és que va recaudar molt més, no? Va recaudar 25 milions de dòlars, crec, si no m'equivoco. Però aquests tios, clar, és que si tu juntes un geni amb un altre geni i els deixes fer, doncs...
I a més,
doncs pot sortir algú bé.
Que tenen una locura similar, no?
Sí, 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 van en la mateixa direcció. Per això et dic, és que, ja et dic, col·laboren i segueixen col·laborant i seguiran col·laborant aquests dos tios. I gràcies, i hem de donar les gràcies de que això sigui així.
Exacte, que segueixin.
I tant.
He llegit, mira, preparant el programa, que en Tarantino, per aquesta pel·li, va estar nominat com a pitjor actor a un parell de premis, antipremis, no, diguem? Tu creus que ho fa malament?
Tot al contrari. A mi el paper del Quentin Tarantino em sembla genial. Però genial. Em sembla genial. I de fet, vamos, per mi és el millor paper que ha fet. Ell acostuma a sortir en les seves pel·lícules, no? Rollo Hitchcock, però evidentment són papers molt més curts. Uh-huh. Aquest paper, per mi, és brutal i ho fa de conya.
Sí,
fa de conya. Una altra cosa és que no li agrada la gent el personatge, perquè evidentment no t'ha d'agradar aquest personatge.
No és un personatge molt simpàtic.
No, evidentment no, però a mi m'encanta com a personatge i com a actor, ja m'agradaria a mi poder fer, i afortunadament he fet alguna cosa així per escut, salvant les distàncies, evidentment, no? Però ficar-se amb una ment destrossada com la d'aquell tio, és algo espectacular. Quan veu a la Juliette Lewis i pensa que li està parlant, li està demanant que li faci una cosa que no sé si puc dir en aquestes hores, millor que no ho digui, però tracta de fer servir els petons per... no sé, és igual, que la gent ho busqui a internet, no?
No, aquell moment és espectacular. És espectacular, el moment és espectacular. Jo per això jo dic, jo crec que és bastant injust nominar-lo pitjor actor, ja només per aquesta escena, la reacció d'ell en el moment que no, que es pensa que en Juliette Lewis està demanant sexe, no? I el tio se queda...
Sí, però ja, bé, són totes. És que si tu mires el començament de la pel·lícula, com comença la pel·lícula i com el tio comença a destrossar la poca estabilitat que encara els quedava als dos germans, a partir d'allà ja és algo brutal. Per mi fa un paper no bo, boníssim, boníssim. Millor que George Clooney. A mi em va agradar més que George Clooney.
El del George Clooney és més normal, possiblement més fàcil d'interpretar.
Possiblement.
Sí, sí.
Sí, sí.
T'agrada el cinema de Tarantino, en general?
A mi m'encanta. M'encanta aquest tio, sí, m'encanta. M'encanta en totes les pel·lícules, totes, però totes. Abans comentaves, no sé si després sortirà el programa, però comentaven abans el tema de Reservoir Dogs. I... jo, aquesta pel·lícula per mi és de culte, aquesta és de culte. I Pulp Fiction,
clar,
espectacular.
Clar, aquí sempre hi ha una discussió, no? Vull dir que quan xerres de Tarantino, evidentment, tothom té les seves preferides i tal. Però jo crec que es pas recau sobre aquestes dues.
Mira,
quan li demanes a la gent, diuen, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, estan ahí.
Saps el que passa? Que és que, igual que el Robert Rodríguez en un moment donat, a cada pel·lícula posa hi ha un moment gairebé còmic, però grotesc, com és en el cas de Abierto hasta el amanecer, quan maten el nin petit. Si algú no l'ha vist, em sap greu. Això és un spoiler, em sap greu. Mor, el tio mor, em sap greu. Tampoc perdes res, eh? No. Tampoc feia molta cosa el tio allà. I quan mata aquest tio, es veu perfectament que el tio és un no sé, és com un... És un adrezzo, val? I a més es nota. Sembla que el fa cutre aposta, no? Que el fa cutre aposta. I aquestes... A la resta de pel·lícules de Tarantino, a la majoria sempre hi ha una escena que com que surt de completament del guió. Ara estic, no sé, recordant ara, per exemple, de Unchained Django de Desencadenado. Quan acaba la pel·lícula, tu veus l'actor fent amb el cavall unes mogudes que comença a fer el trot de galop darrere, no sé. Són, que no pinta absolutament res amb això. I són aquestes petites coses que per mi sobren, però que també, evidentment, fan que sigui un geni. I però, en canvi, tant a Reservoir Dogs com a Pulp Fiction no existeixen aquestes sortides de mare, val? Per dir-ho d'alguna forma.
Sí, sí.
És algo espectacular. Bé, jo tinc una anècdota de Pulp Fiction. Jo vaig tenir la sort també de treballar amb
Tarantino.
Amb el pare del Tarantino.
Ah, bo. Em pensava que me deia...
No, però ja ha fet un pas, no? Ja m'he acostat, no? Ha fet un pas. I amb la pel·lícula de Mediterranean Blue, de Martín Garrido, el fill. Val? I després vas conèixer el seu germanastre. I el xerrant amb un parell d'actors... en un festival de cinema va sortir el tema, com no, del Quentin Tarantino i de Pulp Fiction, i es va contar a un parell de persones que estaven allà. Us en recordeu de l'escena del rellotge, segur?
Sí, sí,
l'escena del rellotge que teòricament li donen a Bruce Willis quan era petit.
Sí.
Doncs resulta que el pare del Quentin Tarantino, quan va deixar la seva mare, va anar a parlar amb la seva mare i li va dir, com a divorci, ja ens he divorciat, aquí t'abandono, me'n vaig amb altres ties, que m'encanten les ties, aquí tens. I li va donar un rellotge pel seu fill. És a dir, que això, en realitat, té una part de veritat...
D'autobiografia.
D'autobiografia.
Que estiu incorpora a la pel·lícula.
Correcte. I n'hi ha més d'una, però les altres a microobert no les puc comptar. Aquesta sí, tinc l'autorització.
Hòstia, que bé, que bé. Doncs pues mira, fem una cosa, fem una cosa. Bueno, anem a prendre unes cerveses.
Vinga, i tant.
I me contes aquestes anècdotes que no poden contar en microobert.
Genial, perquè a mi m'encanta el cinema, les cerveses, i després de quatre cerveses, tal vegada igual m'agrades tu, imagina't.
I doncs, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Nando. Bon anar ara a fer unes cerveses. Me'n vaig amb ell, i nosaltres, no sé, ens veiem la setmana que ve. Però no apagueu la ràdio, ja que vos deixam en la resta de la banda sonora d'Abierto hasta l'amanecer, que és espectacular. I començam amb Cucarachas enojadas, de Tito i Taràntula. Adeu!
Cucarachas enojadas. Marihuana. Fiesta.
3.
I amb una particularitat, i és que en Keitel, que fa de pare, dona vida a un pastor que ha perdut les seues ovelles. I entre aquells humans que dèiem, es troben dos personatges ben característics. Ben característiques. Característic... No, me gusta más características. Sí, sí, mejor, mejor, queda mejor. Es más. Voy mejorando un poco el guión. Este de...
No está escrito, pues dilo.
Es que esto no sé cómo decirlo. Lee.
Vine a Filatres al vespre de dijous i descobreix el rerefons de les pel·lícules amb Adela Peraita i Rodo Gené.
Cada diumenge, a les 10 del vespre, els amants de la música clàssica i els que la coneixen menys, tenim tots una cita a IB3 Ràdio. A través d'un camí, la ruta d'Orfeu, arribarem a bon port, sempre en companyia de la bona música.
La ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric.
A Connexió Local, vos acostam la feina de les ràdios municipals de les Illes. De què parlen i també qui hi ha darrere dels micròfons. Volen conèixer el que tenim més a prop, la ràdio feta amb il·lusió i vocació. Un programa fet amb la col·laboració de totes les emissores locals de les Balears.
Connexió Local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Cada dijous, a les 10 del vespre, IB3 Ràdio et proposa la banda sonora de Filatres. Aquesta setmana...
Abierto hasta el amanecer.
Et presenta la banda sonora de...
Abierto hasta el amanecer.
A IB3 Ràdio.
Don't spend all your money
A IB3 Ràdio escoltes la banda sonora de
Abierto hasta el amanecer.
Fila 3. Aquí, Fila 3, amb la banda sonora de
Abierto hasta el amanecer.
Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené, guionitzat per Javi Puello i dirigit per Carlos Bonet.
Carpet, and she shot my horse, and now things have gone from
entusiastes, amb Sergi Marcos.